Pascuas.
Amb Xavi Parc.
Els malalts de Covid cada cop tenen més números d'acabar en un llit de crítics. En les últimes setmanes, coincidint amb l'expansió de la variant britànica, s'ha disparat un 50% el nombre de pacients que necessiten ingressar a l'UCI. Avui hem tornat a superar el mig miler de malalts Covid a cures intensives. Ja són 513 i tot apunta que en qüestió d'una setmana sobrepassarem els 600, amb la qual cosa els hospitals es veuran obligats a desprogramar operacions i activitat no urgent. Són les previsions que aquest matí feia clara Prats, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, també advertia que amb el confinament comarcal no n'hi haurà prou per doblegar la corba. La investigadora del Biocom, però, també ha deixat un titular extraordinàriament positiu. Les vacunes que s'han posat fins ara han permès salvar un 60% de vides i han reduït un 35% els ingressos a l'hospital. De seguida ho desgranem, seran un 14-15 en què també passarem per Madrid. La precampanya s'ha convertit gairebé en un cara a cara entre Isabel Díaz Ayuso i el president espanyol Pedro Sánchez, que no es presenta a les eleccions del 4 de maig. El candidat socialista que sí que s'hi presenta és Ángel Gabilondo i està quedant totalment eclipsat. La cursa electoral es planteja gairebé com un enfrontament entre el govern de Madrid i la Moncloa. Abans, però, titular d'Esports, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
La derrota d'ahir al Clàssic deixa el Barça tercer a la Lliga amb el Madrid líder provisional.
El 2-1 de Valdebebas complica la lluita pel títol a l'equip blaugrana, però no està ni molt menys tancada aquesta Lliga, amb el Barça a un sol punt del Real Madrid i de la Atlètic de Madrid, pendent del que facin els matalassers que juguen aquesta nit a les 9 al camp del Betis.
A RAC 1, 14-15. A les 2, les notícies en 15 minuts.
El nombre de malalts Covid que acaben a cures intensives es dispara un 50%. La situació a les UCIs és extremadament delicada i això que tot just vivim els primers compassos de la quarta onada. Això es deu, d'una banda, al fet que les unitats de cures intensives no van tenir temps de fer net després de les festes de Nadal, però un altre factor clau és l'increment claríssim del nombre de malalts que acaben en un llit de crítics. Clara Prats, investigadora del grup de Biologia Computacional de la Politécnica, avisa que ara un pacient de Covid té molts més números d'acabar a l'UCI. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
De tots els casos diagnosticats, el percentatge de persones que acaben anant a la UCI ha augmentat el darrer mes, el mes de març, sobretot. Ha augmentat el percentatge de casos que acaben requerint hospitalització i ha augmentat el percentatge de casos que acaba requerint ingrés a la UCI. Ha augmentat de l'ordre d'un 50%, més o menys. Ostres. És a dir, on abans ingressaven 10, ara entren 15.
Tot apunta que aquest increment ha estat directament relacionat amb la variant britànica del virus, que s'encomana més fàcilment i durant més temps. Això ha propiciat que en només una setmana hi hagi 90 malalts més a les UCIs. Ara ja són 513 i encara han de pujar molt més. De fet, Prats calcula que a finals de la setmana que ve, o principis de l'altra, tot estirar, arribarem als 600 llits de crítics, que és el llindar a partir del qual els hospitals es veuen obligats a desprogramar visites i operacions no urgents. Prats també veu molt probable que durant aquesta quarta onada les UCIs superin el pic de la tercera, en què els pacients Covid van arribar a ocupar 731 llits de crítics. La pressió, però, no es nota només a cures intensives. Al conjunt dels hospitals, avui hi ha ingressats 1.711 malalts de Covid, 160 més que diumenge passat. La resta d'indicadors tots van a l'alça i ara sí que la xifra comencen a ser reals sense la distorsió provocada pels festius de Setmana Santa. La velocitat de contagi repunta i s'enfila fins al 0,91, tot i que Clara Prats ja ha advertit que la dada real és més elevada. L'R estaria al voltant de l'1,1. El risc de rebrot suma 13 punts fins als 226 i la incidència acumulada ja és de 247 casos per cada 100.000 habitants. Les dades d'avui comencen a reflectir els efectes de les vacances en els contagis. Segons Clara Prats, els contagis continuen a l'alça, tot i que sembla, tot i que encara és d'hora per afirmar-ho amb rotunditat, que no hi ha hagut l'explosió de casos que vaticinaven alguns experts. Això sí, la investigadora del Biocom ha deixat clar que amb el confinament comarcal no n'hi haurà prou per doblegar la corba. Caldrà endurir les restriccions.
Si seguíssim com fins ara, amb aquest creixement d'1,1, el confinament comarcal podria aturar el creixement, però es fa difícil pensar que pogués portar-nos a una disminució dels casos, és a dir, a una baixada del pic. Si volem entrar en decreixement, que és el que necessitaríem per buidar les UCI, alguna mesura més caldria implementar, no?
Sobretot tenint en compte que el ritme de vacunació no permetrà mitigar la quarta onada. Tot i així, sí que hi ha beneficis reals, palpables, de la campanya de vacunació. Segons els càlculs del Biocom, les vacunes han salvat un 60% de vides.
El que tindríem és que d'aquí 2-3 setmanes tindríem la variable morts, no?, protegida en un 60%. És a dir, tindríem un 60% menys de morts respecte a l'escenari de no vacunació. Clar que hem vacunat pràcticament totes les persones de residències, que és on hi havia la major part de la mortalitat, i la franja de més de 80 anys ja la tenim força protegida, no? Per tant, sí, la situació és radicalment diferent de la que teníem.
Els càlculs del Biocom també revelen que els ingressos a les UCI s'han reduït un 20%, sempre comparant amb un escenari de Covid-ficció en què no haguessin posat cap vacuna. També s'han estalviat un 35% d'ingressos a l'hospital i un 15% de contagis. Tot això, insistim, amb les vacunes que ja s'han administrat a dia d'avui. Segons les dades de salut, gairebé un 17% dels catalans ja han rebut la primera dosi i només el 6% estan completament immunitzats. Per franges d'edat, ja hi ha un 85% dels majors de 80 anys amb una dosi de la vacuna. Això permetrà començar molt aviat amb els de 70 a 79 anys. En aquesta franja només un 15% han rebut la primera punxada. Amb aquestes dades a la mà, el doctor Antoni Trilla adverteix que el ritme és insuficient. En un article a La Vanguardia, el cap d'epidemiologia del Clínic diu que la vacunació és massa lenta, que és irregular, i avisa que la majoria de població amb més risc de patir formes greus de Covid encara no està protegida. Mentrestant, les farmàcies continuen esperant que Salut els doni via lliure per fer cribratges massius. Després de la prova pilot que es va fer a finals d'any passat al barri de les Corts de Barcelona, Salut va anunciar que al febrer ja estarien en marxa. Doncs bé, han passat 2 mesos i el més calent és a l'Aigüera. El departament encara no s'ha decidit a fer-ho. Això, tot i que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona fa setmanes que té el protocol enllestidíssim. Aurora Rodríguez.
Quan es decideixi fer un cribratge en una zona concreta, Salut avisarà amb un missatge de mòbil a qui s'hagi de fer el test. A les farmàcies es podrà recollir el kit d'automostra i es donaran les indicacions per fer-lo servir. Ho ha explicat a RAC1 la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics, Núria Bosch.
El que sí que està clar que serà un PCR d'extracció nasal, en aquest cas. La farmàcia t'explicarà com s'ha de fer l'extracció. El pacient, al tornar a la farmàcia, es registrarà en el sistema i es farà arribar al laboratori d'anàlisi. Un cop analitzat, abans de les 24 hores, el pacient tindrà el seu resultat a la carpeta de La Meva Salut o rebrà un SMS directament.
Bosch remarca que la xarxa de farmàcies amb més de 3.200 establiments permet fer els cribratges de manera àgil i fàcil.
I ho dèiem a la portada, la cursa per les eleccions de Madrid continua el cara a cara entre Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, enredats en una guerra per la gestió de la pandèmia. Tots dos s'han acusat aquest migdia mútuament del mateix d'embolicar la troca amb les vacunes. Sánchez n'ha parlat en un acte de campanya juntament amb el candidat socialista Ángel Gabilondo, de qui la candidata popular ni se'n recorda. Madrid, Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. La tensió entre el president espanyol i la presidenta de la comunitat un cop més puja de to amb les vacunes. Pedro Sánchez, que ha aparegut per tercer cop en precampanya, assegura que els populars perjudiquen la resta de l'Estat i creen confusió. Díaz Ayuso ha acusat Sánchez d'atacar la comunitat.
Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no alimentar la confusión, no actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España, porque eso es también actuar en contra del interés de los madrileños.
Porque no atacan solo al gobierno autonómico, no pueden trasladarle miedo a los ciudadanos, no pueden cambiar los criterios de la vacunación cuando vacunarse es seguro, cuando hacerlo con AstraZeneca es seguro.
Sí, com sigui, a una setmana perquè comenci la campanya oficial per les eleccions, tant Sánchez com Ayuso defensen els seus models en la gestió contra el Covid i demanen la màxima participació per guanyar Madrid.
Tots dos són conscients que el govern de la comunitat pot anar d'un vot, això tot i que les enquestes de la majoria de diaris espanyols pronostiquen una victòria clara del PP. La d'avui la publica l'ABC i preveu que Díaz Ayuso esgarraparà vots del PSOE i absorbirà pràcticament tots els de Ciutadans, que desapareixeria del mapa polític madrileny. D'aquesta manera el PP podria doblar el nombre d'escons i arribar fins als 62 o 63, una trentena més dels que aconseguirien els socialistes. Vox es quedaria igual que ara, amb una dotzena de diputats, i podria entrar en un govern de dreta que tindria una còmoda majoria absoluta. En canvi, PSOE, Mas Madrid i Podem, per tant el bloc d'esquerres, no sumaria prou per fer un govern. Encetem l'onda bloc de successos. Engarjolen el lladre més actiu de Barcelona, que amb només 22 anys ja acumula 113 detencions. Actuava principalment al centre de la ciutat, accedint a comerços després de trencar els aparadors amb reixes de clavegram, maons o pedres. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar finalment el 5 d'abril, sortint d'una botiga de Passeig de Gràcia, emportant-se roba per un valor de 3.000 euros. Avui el jutge l'ha enviat a la presó. Marta Vilageliu.
El detingut va començar la seva carrera delictiva abans de fer els 18 anys, encara que la seva activitat va augmentar a partir del 2017. De fet, des de principis del 2020 ha estat detingut o denunciat en 75 ocasions. Fins i tot durant els mesos de confinament més estricte va ser enxampat infraganti 6 vegades en un període de 16 dies. Actuava sol, en parella o amb dues persones més, i fins i tot en ocasions ha estat arrestat mentre delinqui amb les seves parelles sentimentals. A més de botigues de roba, el lladre també robava en establiments de telefonia mòbil o sabateries, i en domicilis particulars d'on s'emportava preferentment diners en efectiu, ordinadors o joies.
Un intent de robatori en un domicili que tenia una plantació de marihuana acaba amb un mort i un detingut, això a Rubí, al Vallès Occidental.
Ha passat aquesta nit quan els Mossos han rebut l'avís d'una persona ferida durant un robatori violent en una casa particular. Patrulles i dotacions del SEM s'han desplaçat al lloc, però no han pogut fer res per salvar la vida a aquesta persona ferida. L'home que vivia a la casa ha estat detingut per la seva implicació en l'homicidi i també per tràfic de drogues.
Denuncien un home a Figueres que conduïa begut amb una roda punxada i saltant-se al toc de queda.
Els agents han detectat que un cotxe circulava amb la roda punxada pels vols de les 2 de la matinada després de fer-lo aturar, i han fet la prova d'alcoholèmia al conductor i ha donat positiu administratiu.
Condemnen a 6 anys de presó un veí del Vendrell que duia 23.000 pastilles d'MDMA dins el cotxe.
La Guàrdia Civil va trobar el carregament durant un control de policia al peatge de la P7 a l'octubre. L'home va reconèixer que transportava les pastilles d'èxtasi amb la intenció de vendre-les a terceres persones i obtenir beneficis econòmics. Se'l condemna, doncs, per un delicte contra la salut pública i haurà de pagar una multa de 300.000 euros i les costes processals.
Dos de cada 10 malalts de Parkinson han entrat en depressió aquest últim any com a conseqüència de la pandèmia. Es tracta d'un augment significatiu, segons l'Associació Catalana del Parkinson, que ha hagut d'ampliar les hores de feina del personal que es dedica a l'àrea d'atenció psicològica. Més detalls, Sergi Alemany.
Així ho conclou un estudi que des de l'entitat han fet sobre els efectes del confinament i la pandèmia, amb 485 persones afectades per la malaltia. En declaracions a RAC1, la seva directora general, Laura Moré, veu la situació preocupant.
S'ha pogut veure en aquest estudi que un 21,4% durant aquest darrer any han passat o estan passant per una depressió, és a dir, això és molt greu.
De fet, 7 de cada 10 malalts de Parkinson han empitjorat arran de la pandèmia. Són dades que l'associació ha fet públiques aquesta setmana, coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Entre les principals afectacions hi ha un augment notable de la lentitud de moviments en els malalts, pèrdua de rigidesa i equilibri, i un augment de la fatiga i del trastorn del son.
A dia d'avui es calcula, gràcies Sergi, que a Catalunya gairebé 30.000 persones pateixen aquesta malaltia. I les vendes de bicicletes creixen exponencialment després del confinament. Després de mesos d'estar tancats, molts tenen ganes de fer esport, especialment sobre dues rodes. La demanda és tan gran que moltes botigues no tenen prou estoc i hi ha clients que fa mesos que estan en llista d'espera. Jaume Lozano.
Les botigues especialitzades venen tots els models que els arriben. Han notat un major interès, però en les de gama mitjana, pels que s'inicien en aquest esport. Ho ha explicat a RAC1 el gerent de Vic Interragona, Josep Maria Aznar.
Hi ha la persona que normalment ja feia bicicleta, que també ha tingut doncs, les ganes, la il·lusió o el capritxo de canviar-la i millorar-la i agafar una gama més alta, però sobretot on hi ha hagut molta més venda ha sigut en les bicis de gama mitja-baixa, potser fins als 1.000 euros o així, que seria gent que es vol iniciar, que llavors doncs, aquestes bicis són les que ha hagut més ruptura d'estoc perquè doncs, s'han venut totes les unitats.
L'augment de la demanda ha fet que el preu de les bicicletes s'hagi pujat fins a un 10% més del normal. De fet, la demanda és tan alta que hi ha botigues que ja no tenen més existències. És el cas de Bicicletes Vilaós a Vic, ho explica la seva directora Dolors Vila a RAC1.
És un bon moment del sector perquè hi ha moviment, però clar, no acaba de ser el bon moment que podria ser, perquè clar, estem sense producte per poder oferir.
Explica que hi ha clients que fa 4 mesos que esperen poder comprar-se una bicicleta.
I abans del temps, un últim apunt pel que fa al món de la cultura, perquè el cinema britànic reparteix aquest vespre els seus premis en l'edició més diversa dels BAFTA. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Nomadland és la gran favorita de la nit, amb 7 nominacions, i podria encarrilar molt bé la recta final abans dels Oscars, però Rox, amb les mateixes nominacions, podria aixafar-li la guitarra. You smell! Aquest drama adolescent ambientat en un suburbi de Londres és el títol menys conegut d'entre les grans produccions que també competeixen com El pare, Mank, Minari i Una joven prometedora.